Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia de jaqueteta pel matí i màniga curta al migdia, però sense massa calor. El cel estarà entre mig i força tapat, amb baixada de la temperatura.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Dani Cortés.
Has anat mai al ple del teu poble? Estic pràcticament segur que no, que la resposta és que no a aquesta pregunta. Ahir al ple de Palafrugell hi havia 6 persones de públic i 2 periodistes. La veritat és que no us culpo. És un acte molt avorrit, molta burocràcia, tot de cara endins l'Ajuntament, poques paraules de cara a la ciutadania. Alguna sí, eh? Alguna no en falta. També hi ha un torn obert de preguntes. Va haver una pregunta molt senzilla, no, ningú va fer cap pregunta. I mira que hi ha qüestions per preguntar directament als polítics. També estava oberta la possibilitat d'enviar preguntes a través de les xarxes socials de l'Ajuntament. Tampoc hi va haver cap pregunta de les xarxes socials. Clar, tot això tenint en compte que és el lloc on es prenen decisions molt importants pel poble. Clar, em pregunto si no es podria estudiar d'una forma de fer-los més propers als ciutadans, deixar la burocràcia pels buròcrates i que els polítics es dediquin a allò que realment, pel que realment estan votats, que és per decidir, per escollir, per liderar. Això és l'últim que es va fer ahir en el ple. Sí que es veuen els retrets entre els partits, però no hi ha cap acció que el ciutadà pugui entendre, perquè tot és de cara a endins, de cara a l'Ajuntament. Clar, la pregunta és, hi ha alguna forma de fer-ho més propers als ciutadans? Mentrestant, aquí estem per explicar-vos tot el que va passar en el ple d'ahir de Palafrugell.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Són les 8:02, això és el Supermatí. Benvinguts a la ràdio de l'Empordà. De seguida parlarem avui al Supermatí amb en Jordi Bries, que és un dels impulsors del projecte Empord Riders. Volem que ens l'expliquin. I després també parlarem, que no vam tenir temps de fer-ho ahir, amb la Rita Ferrer sobre les noves activitats, les noves activitats que programa l'Escola de Música de Palafrugell. I acabarem el programa trucant a Torroella de Montgrí cap a la llibreria El Cucut amb la Teresa Calabús perquè ens faci una recomanació literària. Pel que fa a l'actualitat, el ple de Palafrugell s'adhereix a les mobilitzacions de la vaga pel clima. Martí Seguer.
Bon dia. S'ha fet per mitjà d'una moció presentada pels grups d'Esquerra, Som Gent de Poble i Junts per Cat, que, a més, ha rebut els vots favorables del PSC, tot i que amb crítiques cap al govern de Pi Ferrer i l'abstenció de Ciutadans.
Exigir al govern espanyol el compliment de la normativa europea sobre la qualitat de l'aire per les emissions de diòxid de nitrogen. Exigir al govern espanyol el compliment dels compromisos vigents en el marc de la normativa europea sobre el clima i energia 2030, que demana mínim del 40% de reducció de les emissions de gasos d'efecte hivernacle en relació als nivells de 1990,
Encara a Palafrugell, perquè hi ha cert optimisme pel possible salvament de la llibreria Mediterrània.
Ja hi ha 3 o 4 persones interessades a succeir en Joan i l'Adela al capdavant de la llibreria Mediterrània de Palafrugell. Ho ha avançat al Supermatí de Ràdio Capital, Carme Fanoll, la impulsora del grup que pretén salvar la llibreria més emblemàtica del municipi.
Una mica, a vegades, amb espècies, no? Parlàvem d'ajudar-los en comunicació, d'establir una mena de compromís, d'assegurar unes vendes mínimes d'un grup, per exemple, de 100 persones que es comprometessin a gastar 100 euros en un any a la llibreria, a fer una mena de cooperativa per tal de donar el màxim de gent de cultural a la llibreria.
I no ens movem del tot de Palafrugell perquè l'Ajuntament està a la recerca de terrenys per fer més aparcaments perifèrics de cara a l'any que ve.
L'objectiu és que pugui servir perquè els visitants de cara a l'estiu vinent puguin aparcar fora del poble i arribar al centre en 10 minuts. Aquest estiu se n'han fet servir 2, un davant del nou Lidl al carrer de les Manufactures del Suro i s'està enllestint el del carrer de Pals. De seguida ho ampliem.
La fallida de la turoperadora de viatges britànica Thomas Cook ha tingut una repercussió real al sector turístic català, però el Baix Empordà afecta mínimament. Pedro Ruiz, bon dia.
Bon dia. Segons Martí Sabrià, el gerent del Costa Brava Centre Hotels, aquest tancament ha afectat només a dos establiments de la comarca. En aquests dos establiments ha incidit en un 5% de la capacitat operativa que aquests tenen.
Doncs ara l'escoltarem. I Begú acull aquest cap de setmana el quart aplec escuterista del municipi. Eugènia Güell, bon dia.
Bon dia. El gran dia serà dissabte amb la concentració al llarg del matí de totes les escúters participants a la plaça de Lluís Esteve i Cruanyes, al centre del poble. De seguida, més detalls.
El Viver d'Empreses de Calonja duplicarà el seu espai. Maria Montells, bon dia.
Bon dia. L'espai passarà de tenir 185 metres quadrats a tenir-ne 285. Es preveu que l'ampliació estigui enllestida a finals d'any.
I hi haurà una nova il·luminació a la Torre Vilaseca de Palafrugell.
El cost total del muntatge ha estat de 4.600 euros i d'aquesta manera l'espai guanya més visibilitat a la nit.
Una de les notícies culturals del cap de la setmana, de fet, al Baix Empordà, és l'aniversari de l'Àliga de la Bisbal, una de les bèsties més antigues de Catalunya que compleix 400 anys des de la Bisbal. Manel Magrinyà, bon dia.
Bon dia des de la Bisbal. Efectivament, aquesta magnífica bèstia que és l'Àliga de la Bisbal fa 400 anys i ho celebra amb una gran festa que tindrà lloc a la capital del Baix Empordà aquest dissabte amb la participació d'àligues procedents d'arreu de Catalunya. La de Torroella de Montgrí, la de Cardona, Girona, Vilafranca del Penedès i la de Barcelona.
Supermatí a Ràdio Capital.
I a Ràdio Capital tenim el millor meteoròleg del món, l'Albert Aparicio, que ens explica quin temps farà avui, que sembla que, pel que hem vist, una temperatura més baixa.
Hola, bon dia. El pas d'un front fred portarà més nuvolositat avui. L'estat del cel serà variable, amb estones de cel més tapat cap a la tarda. No s'esperen precipitacions, però no seria impossible que alguna gota anecdòtica s'acabés escapant. La temperatura màxima serà més baixa que ahir, assolint valors entre els 23 i els 25 graus, i una temperatura mínima al voltant dels 15 graus, amb un ambient fresc a primera i darrera hora del dia. Demà al matí encara poden quedar alguns núvols, però el sol s'acabarà imposant amb una recuperació de la temperatura.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
Marc Clapés, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Avui la cançó del dia és Baila de Zucchero. Per què, Marc Clapés?
Doncs mira, perquè tal dia com avui, de fa 64 anys, naixia el bo de l'Adelmo Fornaciari, que per sort dels locutors va decidir dir-se Zucchero. I quan pensem en aquest home, tots ens ve al cap aquesta cançó que es diu Baila, que avui hem triat com a cançó del dia. També hauríem pogut escollir Sense una dona, però crec que en Zucchero no deu estar sense una dona, perquè els italians lliguen molt. Els italians lliguen molt.
Per matí, de dilluns a divendres, de 8 a 9. La ràdio de l'Empordà, Ràdio Capital.
A Equipa't pel nou curs a Grup Carrera. Ordinador portàtil Thomson Notebook de 10,2 polzades per tan sols 59,95 €. Sí, sí, ho has sentit bé. Ordinador portàtil per només 59,95 €. Aprofita aquesta oferta només a Grup Carrera. Més informació a grupcarrera.com. Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Les 8 i 10 minuts. Jordi Bries, bon dia.
Bon dia.
En Jordi Bries és un dels impulsors d'aquesta iniciativa de l'Emporriders. Jordi, què és això de l'Emporriders?
Doncs Emporriders és un equip que participarà a la Uniride d'aquest any, bueno, del 2020, i Uniride es presenta com el repte impossible per estudiants, o bé un Dakar per estudiants.
És un Dakar, eh?
Sí.
Aneu a fer un Dakar.
Clar, és un Dakar, però low cost.
Val.
Doncs el repte consisteix en anar 9 dies al desert del Marroc i en allà completar 7 etapes amb un cotxe. Llavors el cotxe ha de tenir més de 20 anys i no pot ser 4x4. D'aquí ve el d'impossible.
Uh-huh.
Llavors aquest no és l'únic repte que se'ns planteja, sinó que a més l'objectiu d'anar al desert és el de repartir material solidari per les famílies que viuen allà.
Mm-hmm. Val, llavors, quan decidiu participar-hi? Què és el que heu de fer o què és el que heu de tenir per poder participar? Què és el que heu hagut de fer?
Bueno, doncs l'Albert i jo, l'Albert és el que vindrà amb mi, el meu company, sempre ens ha agradat el món del motor i bueno, tot el que té rodes i es mou. Llavors, l'any passat, quan vam començar la universitat, vam veure que ens va arribar per Instagram la sol·licitud d'un company nostre que la feia aquell any i participava. Vam començar a investigar què era això de la Uniride i vam veure doncs, que era un projecte força interessant. Llavors, bé, el més habitual poder és presentar-t'hi quan estàs a tercer o quart de carrera perquè tens més habilitats per superar els reptes, però nosaltres vam decidir llançar-nos-hi i vam dir, va, doncs l'any que ve ens hi presentem i a l'ataque.
Mm-hmm. Quants anys teniu?
Ara tenim, bé, ell té un any més que jo, tenim 19 anys i ell en farà 20.
Val, doncs, l'any que ve. Sou de l'Empordà, entenc, eh? Emporriders, ja aquí el nom ja ho diu.
Sí.
De Palafrugell. Molt bé. Clar, ara busqueu això, tot això, perdona, però tot això com es paga? Tot això com heu de fer?
Clar, aquí està un dels grans reptes abans d'anar al Marroc. El primer seria el de trobar el cotxe i preparar-lo. Però llavors també un molt important és el de trobar finançament. Això no, o sigui, no és gratis, evidentment, i el que es tracta és de... Això ho valoren bastant les universitats. El que es tracta és de vendre la teva idea a les empreses perquè elles posin el teu granet de sorra i t'ajudin.
I com està anant això?
Bé, encara ho portem una mica... Estem en ello... Però la veritat és que és difícil. Llavors, nosaltres hem estat fent un dossier de sponsors on es explica detalladament tot el projecte i es diu també doncs, els beneficis que en poden treure elles, tant elles com nosaltres. Va. Nosaltres tenim un canal d'Instagram i on anirem penjant doncs, tot el repte, tot el transcurs de l'aventura. I, evidentment, si anem fent públic doncs, tots els nostres sponsors que vulguin participar, que vulguin acompanyar-nos. I, a més, doncs, aquest repte es retransmitirà per diferents canals de comunicació, ja sigui per la tele, crec que un any ho vam fer per Esport 3, es va fer el documental per TV1 o bé pel mateix YouTube.
Mm. Perquè això, l'Uniride, quan ha de ser? Quan és?
Això és el 15 de febrer fins al 23.
Va, tampoc queda tant.
No.
Com us prepareu? Com us esteu preparant?
Com ens estem preparant? Doncs mira, ara mateix estem tenim el cotxe al taller, llavors allà ens l'estan posant a punt per passar a l'ITB, nosaltres també anem algun dia així per poder remenar, per aprendre una mica de mecànica, que també convé. I doncs la resta doncs estem mirant, estem enviant correus a empreses, estem anant a fer, estem quedant amb elles per poder parlar del tema. I bàsicament això és tot el que estem fent ara. També estem intentant organitzar algun esmorzar popular per qui vulgui venir, per tal de fer alguns diners també. Uh-huh. I bueno, estem aquí preparant coses encara.
I deies el principal repte que us enfronteu és aconseguir diners, això abans d'anar allà. Un cop sigueu allà, com us imagineu aquestes etapes?
Un cop siguem allà, de fet, una de les novetats que ens van dir que hi hauria aquest any és que el primer dia ja t'enfrontes a travessar l'Atlas. L'Atlas és una part del desert del Marroc que es troba a 2.200 metres d'altura. Llavors és molt possible que trobem neu i molt de fang. A part d'això, doncs, també es tracta del repte d'estar a demostrar les teves habilitats al volant per superar doncs, tota mena de muntanyes de sorra, llavors has de també això que deia la neu o el fang, i a més també has d'intentar mantenir el cotxe complet davant de totes les pedres que ficaran contra el motor o contra la pols que es ficarà dins el ventilador o el que sigui.
Perquè vosaltres, vull dir, què estudieu? Preparació heu fet? O heu fet alguna cosa similar abans?
No, de fet, l'única preparació que hem fet és això, mostrar interès per aquest món, el món dels cotxes i en especial les motos, i bé, i de fet anem allà doncs, a aprendre encara més, però no estem fent cap més tipus de preparació. I llavors els dos som estudiants d'enginyeria industrial, estem fent els dos.
Val. Doncs estarem molt pendents de com funciona. Aviseu-nos quan feu aquest dinar popular, que també ho explicarem a la ràdio,
sí.
I quan marxeu cap allà doncs estarem pendents de que tot vagi bé. Jordi Bries, moltes gràcies per passar avui pel Supermatí per parlar de l'Empo Riders. Moltes gràcies, que vagi molt bon dia.
Recupera aquesta entrevista per a que vulguis a radiocapital.cat.
Són les 8:17. Tenim més notícies per explicar-vos. Com que el ple de Palafrugell s'ha adherit aquest dimarts a les mobilitzacions de la vaga pel clima convocada per diferents col·lectius ecologistes per aquest divendres a Espanya. S'ha fet per mitjà d'una moció presentada pels grups d'Esquerra, de Som Gent de Poble i de Junts per Catalunya, que a més ha rebut els vots a favor del Partit Socialista, tot i que han fet unes crítiques molt dures cap al govern Piferrer. També hi ha hagut l'abstenció de Ciutadans, Martí Seguer.
La moció aprovada demana donar suport a la jornada de mobilitzacions que demanen la declaració d'emergència climàtica, impulsar més sistemes de recollida selectiva i facilitar l'eficiència energètica als edificis municipals. A més, també fa diferents exigències al govern espanyol, que destaca el regidor Marc Heras.
Exigir al govern espanyol el compliment de la normativa europea sobre la qualitat de l'aire per les emissions de diòxid de nitrogen. Exigir al govern espanyol el compliment dels compromisos vigents en el marc de la normativa europea sobre el clima i energia 2030, que demana mínim del 40% de reducció de les emissions de gasos d'efecte hivernacle en relació als nivells de 1990, mínim el 27% de millora d'eficiència energètica i mínim el 27% de quota d'energies renovables.
I ha donat suport al PSC, tot i que de forma molt crítica amb l'equip de govern, perquè el text s'havia presentat sense consultar-lo amb l'oposició.
I què més han criticat els socialistes, Martí?
Doncs el regidor Xavier Rangel carrega contra el fet que no es declari l'emergència climàtica com ho fan altres institucions.
Només parlar d'emergència climàtica no equival a donar cap solució. I això ens ho diuen des del primer moment. I aquí parlem molt d'emergència climàtica en l'exposició de motius, i quan anem al primer dels punts d'acord només fem que donem suport a la vaga, que demanem que declarem l'emergència climàtica, però no la declarem a la proposta d'acord.
Rangel també ha criticat que es facin exigències al govern espanyol i no al català. A més, va demanar que es faci una taula amb tots els grups municipals per estudiar com aplicar les reclamacions dels ecologistes. Una proposta que ha rebut el suport de Ciutadans. El seu regidor, però, s'ha abstingut en la moció perquè diu que no estan d'acord amb les vagues, però sí que ho estan amb les manifestacions.
No ens mudem de Palafrugell, perquè l'Ajuntament està en ple procés per buscar terrenys per fer-hi aparcaments perifèrics al nucli principal.
L'objectiu és que puguin servir perquè els visitants, de cara a l'estiu vinent, puguin aparcar fora del poble i arribar al centre en 10 minuts. Aquest estiu se n'han fet servir dos. Un, davant del nou Lidl, al carrer de les Manufactures del Suro. I s'estan llestint el del carrer de Pals.
I concretament en quin punt es busquen aquests nou aparcaments?
L'alcalde Josep Pi Ferrer explicava en una entrevista al Supermatí de Ràdio Capital que esperen trobar-ne algun més cap a l'est i al sud de la població.
Amb aquest centre, aquest estiu i l'estiu que ve, unes 300 o 400 places noves d'aparcament perifèric haurem construït. Són aparcaments perifèrics a màxim 10 minuts del centre a peu. Vol dir que creiem que millorem molt més la mobilitat perquè es tractarà una mica de treure els cotxes del centre.
Pi Ferrer relatava així les característiques de l'aparcament més recent.
A dalt del carrer de Pals, diríem, per tota la gent que ve de Pals, de Cincós i la Bisbal, que és un dels que els hi arriba el tenen a primer terme, i que aquest serà també un aparcament que serà municipal i també serà adequat per arribar a uns 70 o 80 cotxes allà.
Les 8 i 20 minuts.
Supermatí a Ràdio Capital.
Ara una bona notícia. Ja hi ha 3 o 4 persones interessades a succeir en Joan i l'Adela al capdavant de la llibreria Mediterrània de Palafrugell. Ho avançava ahir en aquest programa la Carme Fenoll, una de les impulsores del grup que pretén salvar la llibreria més emblemàtica del municipi.
Els dos actuals propietaris es jubilen i no havien trobat successor. Davant d'això, un grup de persones de l'àmbit cultural de la comarca es van reunir a finals d'estiu i van decidir posar tota la carn a la graella per evitar el tancament. Dins d'aquest grup hi ha diversos col·laboradors de Ràdio Capital, com la mateixa Fenoll, l'escriptor Adrià Pujol, l'escriptor i periodista Pere Maruny o el gestor turístic Martí Sabrià.
I Martí, el soroll que han fet a les xarxes socials i sobretot als mitjans de comunicació com Ràdio Capital ha tingut efecte.
Sí, perquè han aparegut persones que volen estudiar fer-se càrrec de la llibreria.
Ja tenim 3 o 4 persones interessades i es tracta també una mica d'impulsar doncs que gràcies a aquesta crida que esteu fent als mitjans i gràcies a el boca a orella que estem fent molta gent, es trobin possibles interessats en continuar el projecte, en continuar la Mediterrània.
Fenoll diu que el procés no està tancat i que segueixen buscant opcions per seguir endavant amb la llibreria. Explica que els promotors del projecte de suport es comprometran a acompanyar els nous propietaris.
Una mica, a vegades, amb espècies, no? Parlar doncs, d'ajudar-los en comunicació, d'establir una mena de compromís d'assegurar unes vendes mínimes d'un grup, per exemple, de 100 persones que es comprometessin doncs, a gastar 100 euros en un any a la llibreria, a fer una mena de cooperativa per tal doncs, de donar el màxim d'agenda cultural a la llibreria.
Destaca les enormes possibilitats que té la llibreria com a espai cultural gràcies a la terrassa i al bar.
Aquesta setmana coneixíem que la touroperadora de viatges britànica Thomas Cook tancava i feia fallida. Això està causant forts impactes en el sector turístic i la Generalitat ja estima que la incidència pot afectar uns 10 milions d'euros a tot el país. Pedro Ruiz ens explica quina repercussió sembla que mínima tindrà al Baix Empordà.
En concret, a la comarca del Baix Empordà, la seva repercussió és escassa, segons el gerent de Costa Brava Centre Hotels, Martí Sabrià. Tal com detalla Sabrià, progressivament els hotels baixempordanesos van anar abandonant i desmarcant-se del servei teleoperat, donat que el volum d'habitacions que acostumen a tenir aquests establiments turístics no és molt gran i l'oferta del servei dificultaria, diu, la sostenibilitat econòmica de l'hotel. En tot cas, els càlculs que tenen és que ha incidit a 2 hotels, però les xifres no són gens altes. Tenien al voltant d'un 4 o 5% de la seva capacitat operativa en mans d'aquest teleoperador.
Clar, i quins escenaris es poden donar allò a curt i mitjà termini?
Doncs n'hi ha almenys 2, segons el gerent de Costa Brava Centre Hotels. Un primer podria passar, per exemple, perquè un altre teleoperador adquirís, en unes condicions molt similars a les actuals, aquells llits que poden oferir i que tenia Thomas Cook. Un segon que es podria donar és que en el primer any després de la sortida d'aquesta teleoperadora britànica, aquests llits no s'emprenessin. Donat aquest cas, això podria repercutir en el preu de les pernoctacions, ja que, a més disponibilitat, menor preu. Escoltem Martí Sabrià.
Per tant, nosaltres no tenim incidència, però si resulta que un hotel de 4 estrelles de Lloret l'any que ve baixa els preus a preu de 2 estrelles de Platja d'Aro, ens pot desviar públics que en teoria és potencial comprador amb 2 estrelles de Platja d'Aro a 80 o 90 euros la nit i se'n va amb 4 estrelles de Lloret a 70 euros la nit, no?
Així doncs, una de les principals preocupacions i efectes que a mitjà termini es podria desencadenar seria una guerra de preus que pugui desestabilitzar el sector. El major volum d'incidència actualment passa per municipis com Lloret de Mar, comarques com el Maresme i zones com el sud de Barcelona, que arriben a tenir fins a un 60% del servei teleoperat.
Les 8:25 minuts, hora de moure'ns cap a Calonge. Perquè el viver d'empreses Alta Mar de Sant Antoni de Calonge ampliarà el seu espai al Palau Firal per donar servei a tota la demanda de despatxos i d'espai de cotreball. Aquest servei es va posar en marxa el 2017 i actualment té 15 empreses allotjades, de les quals 9 utilitzen els despatxos, mentre que 6 fan servir la zona de cotreball. Maria Monteis.
Exacte. Amb aquest projecte, l'àrea de promoció econòmica de l'Ajuntament de Calonge fa temps que dona un impuls a l'emprenedoria i facilita un espai on les noves empreses disposin de tots els serveis necessaris per fer créixer el seu negoci. Alhora, gràcies a l'espai de coworking, es desenvolupa una manera de treballar que permet a professionals independents, emprenedors i pimes compartir un mateix espai de treball, tant físic com virtual, per desenvolupar els seus projectes professionals de manera independent i fomentar també projectes conjunts.
I quines actuacions preveuen en aquestes obres d'ampliació?
Aquesta ampliació de 105 metres quadrats es preveu que estigui acabada a finals d'any i en total suposarà passar de 185 metres quadrats a 285, un increment del 50% de l'espai actual. Amb les obres de millora i l'ampliació es crearan 2 despatxos més i es doblarà l'espai de cotreball, que passarà de 8 taules a 16. A banda, s'adequarà una nova taula de reunions i de formació, que tindrà 16 metres quadrats i comptarà amb 2 cabines insonoritzades que permetran als usuaris fer trucades, reunions de petit format i videoconferències. Finalment, també es contempla la creació de noves obertures a la sala TIC per millorar la il·luminació i l'aïllament acústic.
Supermatí a Ràdio Capital, amb Dani Cortés.
Dissabte 28 de setembre a l'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí, Troia, una veritable odissea, amb cor de teatre. Troia, una veritable odissea, un espectacle per a tots els públics, una fusió escènica i musical potent, expressiva i molt plàstica des de la mirada de cor de teatre. Dissabte 28 de setembre a les 9 del vespre a l'Auditori Teatre Espai Ter. Venda d'entrades anticipades a Auditori Teatre Espai Ter, Oficina de Turisme de l'Estartit i en línia espaiter.cat.
Per la gent normal, fer dissabte significa ordenar les coses. Per nosaltres, fer dissabte significa repassar l'ordre de les 40 cançons més destacades de la setmana. Els dissabtes a les 6 de la tarda a Ràdio Capital i fem la llista del Per no dir res. Un repàs a les 40 millors cançons de la setmana amb en Marc Clapés, la llista. Fes dissabte amb nosaltres.
Un minut i seran 9:15. Avui al Supermatí volem parlar de les novetats de l'Escola de Música de Palafrugell i per això ho fem saludant la seva directora, la Rita Ferrer. Rita Ferrer, bon dia.
Molt bon dia.
Explica'ns quines són les novetats, perquè l'altre dia m'explicaves, teniu moltes novetats, no?, de cara a aquesta nova temporada.
Mira, de cara a aquesta nova temporada hem de dir que estrenem espai. Estem tots, serem tots a l'edifici de l'energia, a el que nosaltres en diem l'energia com a nom global, i ara acollirà tots els estudis musicals, tant de l'escola com del conservatori. O sigui que aquesta seria la primera novetat. Crec que és important que que sàpiguen doncs, que tothom que ens hagi de venir a trobar doncs, que serem a dalt de tot del carrer Pi Margall.
Aquest canvi per què ve motivat i què és el que afavoreix o què facilita aquest nou espai?
Mira, ve donat doncs, perquè quan vàrem sol·licitar ser conservatori se'ns va concedir, necessitaven un espai separat de lo que era pròpiament l'escola de música per portar endavant aquests estudis. Llavors l'Ajuntament es va brindar a cedir aquest espai, aquest local, que nosaltres el tenim en concessió i que, diguem, paguem un cànon de cessió, i llavors doncs, vàrem ocupar tot el baix. Gestionar dos centres, la veritat és que és difícil. Un era en un carrer, l'altre era en un altre, els professors en un cantó, alumnes en un altre, tot plegat era complicat. I doncs parlant amb l'Ajuntament, ells van entendre també que podria ser millor que tots els estudis fossin allà. De manera que aquesta és la raó principal i ja ho veureu, que us convidem a venir perquè veureu que estem allò tots junts i molt contents.
Quants alumnes té l'Escola de Música i el Conservatori?
Mira, uns 300 i una mica més.
Uh-huh. D'acord.
Els alumnes del Conservatori són una seixantena. La resta són d'Escola de Música.
Uh-huh. M'explicaves que pels més petits, això em va cridar l'atenció, hi ha una nova línia de música i moviment.
Sí, hi ha una nova línia de música i moviment per als nens de 3 anys, molt important, 3 anys, per 4 i per 5. Estaran separats, tenen una noia, una mestra especialista en aquestes edats, i ells faran música a través del joc, a través del moviment, a través de l'escolta, de manera que això és aquesta nova línia, diguem, que hem encetat, ens ha inspirat a fer un programa per nadons de 0 a 3 anys, diguem, que seran els dissabtes musicals. I farem els dissabtes musicals l'últim dissabte de cada mes i els hi farem una proposta, i això és una activitat que és per venir amb pares o amb adults, qui sigui, un nen, un pare, més o menys seria aquesta proporció, i llavors doncs, treballaran diferents aspectes. Vindran músic infant, vindrà alquímia, vindran pedagogs i pedagogues de renom amb el que fan música justament en aquestes franges d'edat. I aquesta música i moviment que em deies primer, doncs és, aquesta sí que serà cada setmana amb una franja allà a les 5 i quart, de dilluns i de dimarts, adequada justament per aquestes edats i perquè entenem que la música, quan més aviat es comença, ja hi ha qui parla doncs, de la música per mares embarassades, no? Doncs quan més aviat es comença, més la sensibilitat auditiva està desenvolupada.
Mm-hmm. Clar, queda clar. Els dies 4, 5 i 6 d'octubre em deies que teniu un convidat molt especial.
Ah, sí, tenim aquest any tenim un resident que estarà un cap de setmana aquí a Palafrugell. És un compositor argentí que es diu Bernardo Latini i que vindrà a treballar amb els grans del conservatori la part de composició i arranjaments de música. I llavors també treballarà amb la coral Els Virolets i amb la coral Nit de Juny. I una de les coses importants també que hi haurà serà el dissabte i el diumenge, dos dies, dues sessions de descoberta de repertori de música argentina. I aquí serà obert a tots els directors que vulguin venir, a tots els directors de corals o d'orquestres o de conjunts, etc., perquè ell mostrarà les seues obres o les obres argentines, de quina manera s'han arranjat i bueno, per tenir més documentació i per tenir, diguem, més repertori a l'hora de poder-ho programar en concerts.
Mm-hmm. Queda clar, queda clar. Hi ha alguna novetat més que sigui així destacable?
Home, de novetats anirem tenint a cada mes i si voleu us els farem saber.
Sí.
Ara, de moment, per no atabalar a la gent, per no fer allò, per no sentir-nos cansats a tothom, que no sembli només una propaganda, és dir que veniu a veure-ho, perquè l'espai us convida, perquè nosaltres estarem contents i perquè senzillament Palafrugell i Rodalies tindrà i té unes dependències que crec que seran envejables per tots sentits, perquè l'altre dia quan va venir doncs un inspector per veure la part, diguem, de les obres i tot, va dir que ell no coneixia aquí a Girona cap espai que fos com aquest. Per tant, vull dir, ens vàrem sentir molt cofois, de manera que veniu.
Has dit Palafrugell i Rodalies, aquí m'has fet dubtar, pensava que m'has dit... M'ha vingut al cap la paraula Rosalia. Clar, la qüestió és, com es pot fer perquè a l'Empordà neixin... Ja n'hi ha moltíssims, eh? Però quina és la recepta perquè neixin allò, estrelles, persones que puguin dedicar-se a la música més enllà de les fronteres de la comarca? Què s'ha de fer? En què s'ha de treballar?
Mira, te començaré per dir que tu m'has dit Rosalia i jo et diré Sílvia Pérez Cruz.
Efectivament, això ho he dit.
La Sílvia és alumna de l'escola, era alumna de l'escola des que tenia 5 anys, o 4, ja no sé com.
Ja m'ho imaginava.
Ella va començar a fer música de ben menuda. I què ha estat? Doncs mira, una cosa són els estudis, la preparació, la potencialització que un tingui de la seva, de les seves habilitats, les competències que ja un té, que se desenvolupin. I, sobretot, el treball i l'estimació per la música i per l'ofici. No és una situació fàcil, no?, esdevenir estrella, que me deies tu. Estrella n'hi ha al cel, n'hi ha de grans, de petites, de totes maneres, però sobretot si la gent estudia i ho estima, tothom en el seu cant pot ser-ho, perquè en tenim molts de grups que han sortit, de grups, ara tu veies això, i hem anat a buscar, diguem, potser la més gran, no?, que hem tingut, però està ple de grups que han sortit de l'escola, que han triomfat, i ple d'estudiants que es dediquen a la música i que són per Catalunya donant classes de música. N'hi ha que han fet composició i que estan composant. Vull dir que són 51 anys ja d'escola de música, i en 51 anys podem dir que s'ha treballat bé, però hem tret molt bons alumnes, però el mèrit sempre és d'ells.
Clar, però què necessita l'escola de música o l'entorn, la societat, perquè aquestes persones potencialment artistes internacionals puguin sortir a la superfície?
Què necessita? Mira, necessita primer que fins i tot els mitjans en dongueu coneixement, que esteu fent una bona tasca, perquè veig que surten els festucs, ara actualment els més jovenets, no?
Sí.
Els despit, tot, doncs, n'hi ha més d'aquests, saps? O sigui, intentar que se faci invisible. Que aquests seran internacionals, no, hi ha una cosa, un factor, que jo suposo que tots ho sabem i ho entenem, que a part de totes aquestes coses que he dit abans, també hi ha el factor de la sort. Perquè en moments determinats un pintor pot ser una estrella i un del seu costat que pot haver fet exactament el mateix no esdevenir-ho. No, la sort també és un factor, però sense la feina, sense el treball, la sort no hi és. Vull dir, no ens agafarà pas si ens posem si no composem, no tindrem pas sort com a compositors, per dir-ho d'una manera. Per tant, crec que és molt i molt important això. Ara bé, hi ha moltes plataformes, hi ha moltes plataformes, diguem, de fer-los visibles a tota aquesta mainada. Però, esclar, primer, nosaltres pensa que nosaltres estem treballant en un sector gran, de gruix, de 3 anys, per exemple, fins a 90. Però el central seria fins a 20, 25. Després són gent que els agrada la música i que venen per afició. Llavors, en aquesta part central que te deia, hi ha diferents moments, com el desenvolupament de la persona, que estan més predisposats a esdevenir això, una estrella, que en deies tu. Mm-hmm. La Rosalia és un cas especialíssim, especial, però no és l'única. Ara és perquè, com que també la tenim aquí, i és catalana, i és de casa nostra, però és brutal, perquè en poc res ella ha tingut aquestes competències, aquesta capacitat, aquest treball, però també la sort.
Clar, és el factor sort és realment...
També hi és, també és important. Ara bé, jo crec que ells, i mirant-los en ells, també tenen una visió ampla. No només se dediquen a cantar, per dir-ho d'una manera. No, investiguen. I en el camp d'esdevenir persones importants hi ha d'haver-hi una investigació viva perquè faci que l'art brolli d'una manera molt interdisciplinar. No cal que siguin només músics, per exemple. Si ho mirem a dalt l'escenari, tenen art d'escena, tenen dansa, tenen gust compositiu, perquè, per exemple, la Sílvia doncs, també està composant, però també surt en pel·lícules justament ara i està fent també una altra intervenció en aquest món cinematogràfic i en aquest cas doncs com a compositora de la banda sonora d'una pel·lícula que ja veurem o que ja sabrem. Per tant, els joves, que això és potser la pregunta que em deies tu,
sí.
Els joves han de pensar que no mai és una cosa imminent. És una cosa que s'ha de treballar. És una cosa que s'ha d'aprendre. I a vegades el que els hi passa també és que agafen una guitarra, agafen un manual d'aquests d'internet i comencen a fer acords. Però la música és un llenguatge molt ric pel qual ens comuniquem. Per què una cançó té més èxit que una altra? Bé, perquè el llenguatge aquell ha arribat d'una manera o d'una altra. Perquè ahir sentint els Piro musicals de Barcelona hi havia unes músiques triades, la història de la música posada en allà sobre. Per què hi havia unes cançons i per què no n'hi havia unes altres? Doncs precisament perquè hi havia doncs, tota una creativitat que aquí és on hem d'anar a buscar. Que també els músics i els joves que estudien música siguin creatius. També una mica per aquesta raó tenim també posada l'atenció amb aquestes... Nosaltres fem setmanes creatives que els nanos escriuen música, cançons... Ara ve aquest senyor Bernardo Latini a fer treballar la creativitat, la composició, els arranjaments... Hi ha una... Perquè és molt important, perquè la música és un llenguatge, però té tantes vies obertes. La producció, la composició, la interpretació, el mestratge, ple de gent que d'aquí sortiran mestres de música. I això han de sortir ben preparats, perquè si en saben i ho fan bé, faran bons consumidors de música, també.
Queda clar. Rita Ferrer, directora de l'Escola de Música de Palafrugell, que hem parlat de les novetats d'aquest any, però també de les característiques de l'Empordà a l'hora de generar artistes que puguin ser reconeguts arreu del món. Moltíssimes gràcies per passar avui pel Supermatí.
Moltes gràcies a vosaltres, ja ho sabeu.
I que tinguis molt...
aquesta entrevista.
I que tinguis molt bon dia.
Moltes gràcies, igualment. Adéu-siau.
Aquesta entrevista, sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
L'hora de l'opinió amb el politòleg i professor de la Universitat Pompeu Fabra, Andreu Paneque.
Des de fa un temps, la nostra comarca està d'enhorabona. Els contes infantils han invadit diferents localitats en una nova modalitat de fira que promociona els contes i llibres infantils. De fet, primer va ser Sant Feliu de Guíxols, després va ser Palamós i finalment ha estat Vulpellac. Vulpellac va celebrar aquest diumenge la primera edició de la Fira del Conte Vet Aquí, organitzat per la pròpia escola del municipi, juntament amb l'Associació de Famílies, d'Alumnes i l'Ajuntament de Forallac. En aquest sentit, aquestes activitats nodreixen les localitats de la nostra comarca no només d'una ciutadania activa i organitzada, sinó que també permet que la ciutat torni a tenir vida, permet que les ciutats tornin a ser molt més que una ciutat dormitori. De fet, la presència de la fira, els jocs de fusta, tallers, il·lustradors, com també dels espectacles que oferia la companyia Pengim Penjam o la rossada popular que hi va haver, van omplir els carrers a una localitat que en aquestes èpoques, èpoques no estivals, no hi està gens acostumada. Per tant, vull dedicar aquest espai, primer de tot, per felicitar la iniciativa a tots aquells pobles i persones que han organitzat les seves fires respectives i, a més, donar la més sincera enhorabona a l'escola de Forallac i l'Associació de Pares i Mares per aconseguir la posada en marxa de la nova biblioteca de l'escola, espai essencial per a l'educació de les nostres generacions futures.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Passa un minut de tres quarts de nou del matí. Ara hem d'explicar una notícia d'última hora. Els Mossos estan investigant un paquet sospitós que haurien deixat davant la seu d'Òmnium Cultural a Barcelona, al carrer Diputació. El carrer està tallat. És una cosa que avança al periòdic i diu que també haurien trobat uns paquets a la seu d'Esquerra i de l'ANC. Segons la policia, el paquet sembla un bidó de benzina amb una màscara que diu llibertat d'expressió amb una esparadrapa per a la boca, amb una bandera espanyola al tap i un adhesiu al darrere que hi diu «Qué república ni qué cojones, la república no existe». És una informació, com dèiem, que treu el periódico. En aquests moments els TEDx de la policia de la Generalitat estan examinant el paquet, tot i que els primers indicis apunten que pot ser un paquet simulat per actuar com a amenaça. Com a amenaça. Recordem que és el terrorisme, eh? Infligir por amb actes, doncs. S'està fent un acte d'amenaça, una amenaça amb un suposat artefacte explosiu que, segons el periódico, tot apunta que és fals, però que és realment, vull dir, està claríssim que és el que hi diu. Diu, hi ha una bandera d'Espanya i diu que república ni que cojones. I com dèiem, hores abans s'havia trobat un artefacte similar a la seu de l'Assemblea i a la seu d'Esquerra Republicana també hi havia una altra garrafa d'aquest tipus. Si abans d'acabar el programa tenim alguna novetat, doncs us l'explicarem aquí al Supermatí de Ràdio Capital. Mentrestant, hi ha altres qüestions que volem tractar de l'actualitat del Baix Empordà. Com l'Scooter Club Begú, que organitza aquest cap de setmana el quart aplec escuterista de Begú, oberta a vespes i lambretes. Això segur que ho he pronunciat malament. El gran dia serà dissabte, amb la concentració al llarg del matí de totes les scooters participants a la plaça de Lluís Esteve i Cruanyes, al centre del poble. Eugènia Güell.
Sí, Dani, d'entre els vehicles participants s'elegirà per votació popular la més xula, diguéssim, que rebrà el premi Aigua Clara i també s'entregaran els premis Domus Begú, el club scooterista amb més inscrits, i Ajuntament de Begú, el scooterista que vingui de més lluny. Seguidament, a les 12 del migdia, els motoristes faran una cercavila per la comarca de més de 60 quilòmetres, acabant a Sarriera, on tindrà lloc el dinar. I a la nit, a partir de les 10, hi haurà un concert a la plaça Lluís Esteve i Cruanyes, però la festa encara no s'acabarà fins a dues hores més tard, perquè hi haurà al bar La Lluna el DJ Roger Daly.
Clar, tot això dissabte comença, però tot això dissabte, que he explicat, però realment la plec comença divendres, no?
Sí, s'iniciarà divendres amb la festa de benvinguda al Barça Barra, al centre de Begur, a les 8 del vespre, i una hora abans, de fet, es podran fer les inscripcions i buscar informació allà mateix a la plaça Lluís Esteve i Cruanyes. Divendres s'acabarà amb una festa escuterista al Barc Sea Rogue, que comptarà amb l'actuació del DJ Lauren Vidal, i diumenge també hi haurà coses, com per exemple una concentració al migdia dels escuteristes a la plaça Forgues per fer una ruta en direcció a Esclanyà i Palafrugell. I al municipi veí, mitja hora més tard, també es farà un vermut d'acomiadament amb el DJ Albert Golobart. L'any passat, l'aplec de Begur va aplegar unes 120 scooters, quan l'any anterior havien estat 62, és a dir, hi ha hagut un gran increment de motos i va venir causat per la internacionalització de la trobada, ja que van participar clubs de Catalunya Nord i també d'Andorra.
Ara us parlem de la Lliga de la Bisbal, que va ser construïda per una comunitat de frares bisbalencs amb l'objectiu de fer-la participar a processons el 15 d'abril del 1619. Va néixer, es va estrenar a la Lliga de la Bisbal d'Empordà. Per tant, són 400 anys d'història d'una de les bèsties més antigues de Catalunya. I ara aquesta efemèride, aquests 400 anys, doncs, s'han de celebrar, Manel.
Per tal de commemorar els 4 segles d'existència de l'Àliga de la Bisbal, el proper dissabte 28 de setembre, el col·lectiu Amics de l'Àliga organitza una jornada dedicada plenament a la cultura popular i tradicional catalana i bisbalenca. Durant tot el dia hi haurà un munt d'activitats amb la participació d'àligues procedents d'arreu de Catalunya, la de Torroella de Montgrí, la de Cardona, Girona, Vilafranca del Penedès i la de Barcelona. La jornada arrencarà a les 10 del matí amb un esmorzar popular a la plaça Benet Mercader, que anirà seguit amb una cercavila matinal amb les colles de la Bisbal, que culminarà a la plaça Major, on a 1:15 s'hi farà un vermut popular. A la tarda les activitats continuaran a partir de les 5 a la plaça del Castell amb l'exposició d'àligues i el concurs Dibuixa les àligues, destinat als menors de 12 anys. Serà a les 6 de la tarda, quan es farà la rebuda institucional a les àligues forasteres, a la sala de plens de l'Ajuntament. I mitja hora més tard, arrencarà la passejada de les àligues a la mateixa plaça del Castell, que culminarà a la plaça Major amb els balls de les àligues i el ball dels 400 anys de l'Àliga de la Bisbal. Finalment, a les 10, hi haurà un concert a càrrec de Bada Boix i balls tradicionals davant de l'Ajuntament, amb ball de fi de festa de l'Àliga a les 11.
Supermatí.
Recordem que seguim molt pendents d'aquesta operació dels Mossos per intentar desactivar un paquet sospitós que ha aparegut davant la Seu d'Òmnium. De moment no tenim cap novetat, simplement que s'hi està treballant i s'està treballant això en la direcció que pugui ser un paquet allò no real, sinó una més aviat una amenaça. Són les 8:53. De seguida arribarem al final del programa, però abans, com no, hem d'estrenar de nou una secció en aquest programa, en aquest supermatí. Que és la secció de la nostra estimada Teresa Calabús. Teresa, bon dia.
Hola, molt bon dia. Bueno, gràcies per estimar-la. Vosaltres també us estimo molt.
Sí, perquè les recomanacions literàries de cada setmana són essencials per la vida de qualsevol empordanès. Recordeu, cada dimecres parlem amb la llibreria El Cucut de Torroella de Montgrí per explicar les novetats literàries d'aquesta setmana. De què parlem avui?
Bé, doncs, novetats literàries. Ja sabeu que normalment parlo d'una obra que estic llegint en aquells moments o que està llegint algú de la llibreria i que destaca per als motius que sigui, que tenim ganes de pergar-se'n, però avui he pensat que entre finals d'agost i aquestes primeres 2-3 setmanes de setembre han sortit moltes novetats i probablement la gent pues, està allò a veure com comencem la temporada i a veure per què ens decidim. Segurament ha arribat a coneixement de tothom que en Xavier Bosch ha tret una novel·la nova de la línia sí. De la seva línia i època romàntica, més que no pas
d'aquella intriga periodística de les seves primeres obres. Per tant, Xavier Bosch Fraudes, que tu entendràs, una novel·la romàntica, i l'altra que ha tingut ja molta publicitat de premsa i que segurament sap tothom, és El senyor Falcones, amb una història novel·lada de Gaudí, que es diu El pintor de les almes. Dic en castellà perquè ell escriu originalment en castellà, tot i que és una obra que han traduït al català. Ara bé, jo tenia ganes de destacar obres que probablement no us hagin arribat tant i que sí que són d'autors més nostres o poder de gent que li pugui agradar o hagi seguit un autor com, en aquest cas no és nostre, evidentment, és anglès, Ian McEwan, un autor que s'ha portat al cinema diverses vegades, amb Dissabte, Plaça de Cecil Beach, obres importantíssimes, i que en aquí el Cucut ens el vam fet una mica nostre perquè vam fer un club de lectura precisament d'aquesta novel·la Dissabte, i a partir d'aquella lectura intensa estàvem esperant més novetats. En aquest cas ha tret una obra que es diu Màquines com jo, i tinc ja moltíssimes ganes de llegir-la. Mm-hmm. Continuant una mica més en aquesta línia forània, diguem que no són d'aquí, El pes de la neu, una obra escrita en francès originalment, d'un noi del Quebec i una traducció d'Anna Casasses, que també sempre són una garantia, i editada per Llibres de l'Asteroide. Es diu El pes de la neu i el tinc a la tauleta de nit perquè penso que serà una obra d'aquelles que es mantindran en pila durant tot l'any a la llibreria. Màrius Serra, no sé si recordeu que va fer una novel·la que es deia La novel·la de Sant Jordi, amb un personatge que precisament signava llibres per Sant Jordi. Bueno, els autors signaven llibres per Sant Jordi i va crear un assassí que es dedicava a anar perseguint els escriptors per Sant Jordi. Continua amb una segona part d'aquella novel·la, amb una que es diu Jugar-s'hi la vida. I ara sí que vaig per dos empordanesos gironins o Pla de l'Estany. Empordanès perquè ens l'hem fet nostre, l'hem adoptat del tot, l'Adrià Pujol Cruells.
Sí, home,
que, que malgrat la majoria de la setmana viu a Barcelona, el tenim molt ubicat a l'Empordà i sobretot a Begur. L'Adrià Pujol ha publicat la seva primera novel·la, Mr. Folk. Està a l'editorial Empúries i és una novel·la que parla d'un personatge que neix a l'any 42, 1942. Per tant, ell el que vol amb aquesta obra és retratar la postguerra civil i amb el seu sentit de l'humor i la... i la seva, el seu estil tan particular i una mica provocador, que ja coneixem bé amb totes les seves obres anteriors. Mr. Folk, editorial Empúries i novetat de l'Adrià Pujol, important.
En parlarem. I quina novetat hi ha més a
nivell gironí? I per últim us vull parlar d'en Josep Navarro Santa Eulàlia, un autor que jo tenia em sentia molt en deute amb ell com a llibretera perquè havia publicat les seves primeres obres a la Magrana i no es van reeditar mai. Sabeu que la Magrana va ser comprada per RBA, el seu editorial catalana, i RBA, una empresa que realment fa molt de col·leccionable i bàsicament només està recuperant els llibres de l'editorial Integral i alguna cosa de salut i després una col·lecció de novel·la negra que té uns autors propis que està mantinguent. Tots els autors catalans que havien publicat amb la Magrana, com en Moncada, l'Imma Monzó o sobretot en Santa Eulàlia, estaven totalment desapareguts perquè no es trobava cap de les seves primeres obres. L'any passat, a l'Edicions de Proa, en Santa Eulàlia ja va publicar Terra, La sorra vermella. No sé si recordeu que és situada en plena guerra civil. La sorra vermella fa esment a la vermellor de la sorra de la Barceloneta, de les execucions que s'hi feien, i una novel·la coral magnífica, que encara la podeu trobar. I ara ha publicat Banderes dels altres, que se situa just després de la guerra civil, a partir dels anys entre el 36 i el 75. És a dir, també agafa diferents personatges que estan entre Barcelona, Pla de l'Estany i les vinyes de l'Empordà. Per tant, qualsevol interessat en el món del vi, de la terra i de l'Empordà també hi trobarà informació, hi trobarà el seu territori i trobarà un reconeixement que amb l'estil i la literatura en Santa Eulàlia, si és que no l'ha llegit últimament, descobrirà un autor de primera línia que teníem injustament amagat.
Quin desplegament més ampli de novetats. Teresa Calabús, moltíssimes gràcies i parlem la setmana que ve, que vagi molt bé.
Perfecte, bon dia a tots.
Bon dia. Passarem, uns segons.